Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. Llibertat pels 70 detinguts en els macrobotellots de la Mercè de Barcelona. La meitat sumen un centenar d'antecedents i una vintena són menors d'edat. Un d'ells només té 13 anys i, per tant, és inimputable. La majoria dels arrestats són de fora de Barcelona. Alguns estan acusats de delictes de desordres públics, robatoris, danys, lesions i atemptats contra l'autoritat. Els Mossos han fet balanç de les tres nits de macrobotelló i descarten que els detinguts actuessin coordinats o que formessin part d'un grup criminal. Amb tot, confirmen que un grup de delinqüents es va aprofitar de les aglomeracions per cometre robatoris. La Guàrdia Urbana i els Mossos mantindran un dispositiu de seguretat aquest cap de setmana per, si torna a haver macrobotellons, poder actuar justament en cas de desordres públics o de fets delictius. Més notícies. Govern i partits independentistes commemoren el quart aniversari del referèndum d'independència, reivindicant l'esperit unitari de l'1 d'octubre, malgrat les actuals diferències estratègiques. Des de la societat civil, Òmnium els ha tornat a reclamar que recuperin un full de ruta compartit per la independència. Sentim el president d'Òmnium, Jordi Cuixart.
Què és necessari, de què és imprescindible que es posi damunt la taula? Una proposta unitària, capaç de donar resposta a la voluntat majoritària de la ciutadania de Catalunya. Perquè no ens enganyem, ho tenim ben clar. Només ho tornarem a fer si recuperem l'actitud que va fer possible l'1 d'octubre. Ambició, generositat i determinació.
A diferents poblacions del país s'han fet manifestacions convocades pels CDRs. A Barcelona s'han cremat alguns contenidors. Carles Puigdemont demana a la justícia europea que li retorni la immunitat com a eurodiputat arran de la seva detenció a Sardenya i de la petició del jutge Llarena perquè l'extradeixin a Espanya. La ministra de Justícia, Pilar Llop, discrepa del jutge i li recorda que, segons la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, les euroordres contra Puigdemont estan suspeses.
Alegó la doctrina del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Y según esta doctrina, cuando hay una cuestión prejudicial, se paraliza el procedimiento. Eso fue lo que hizo en sus alegaciones, lo que alegó la abogacía del Estado con absoluta pulcritud al procedimiento y con absoluto respeto a la doctrina del Tribunal General.
I a aquesta hora, la missió espacial Bepi Colombo de les agències europea i japonesa arriba a Mercuri, el planeta més proper al Sol i on un dia dura gairebé 2 mesos terrestres. De fet, s'hi poden observar dobles sortides de Sol i s'hi registren temperatures d'entre 430 i menys 180 graus. Aquesta missió a Mercuri podria donar moltes respostes sobre l'origen de la Terra i la Via Làctea. I a Catalunya es compliquen les gires d'artistes britànics en territori, de fet, espanyol, perquè l'Estat encara no ha trobat una solució per l'expedició de visats d'artistes des de l'entrada en vigor del Brexit. És un embolic burocràtic que ja afecta festivals de casa nostra, com el Primavera Sound, que s'ha trobat amb la cancel·lació de la gira espanyola de Skitty Black Country, com explica Ivonne Lesant.
Anar a l'ambaixada espanyola, aplicar per la visa, haver de fer-se càrrec del cost d'aquesta aplicació de la visa. I l'últim, que nosaltres no sabíem i ja va ser el més bèstia, va ser que els demanen els últims 6 mesos d'arxius bancaris.
El Festival de Blues de Cerdanyola, que aquest dissabte té programat un concert del que sentim, Errol Linton, s'ha trobat que el cost per visat pot arribar també a superar els 400 euros per persona. Espanya és una excepció perquè la majoria de països de la Unió Europea ja han arribat a acords amb el Regne Unit per donar visats de treball gratuïts de 90 dies. El sector pressiona el govern perquè eviti una cancel·lació massiva de concerts. Esports, el Barça ha guanyat 96-64 a l'Alba de Berlín a la primera jornada de l'Eurolliga de bàsquet. Ha estat també el primer partit d'aquesta competició en públic al Palau Blaugrana des del començament de la pandèmia. Ronald Koeman diu que ningú del club li ha comunicat res sobre el seu futur a la banqueta del Barça, però que sap quina és la seva situació i els moviments que hi ha per rellevar-lo. També assegura que està fart de defensar-se. Pedri és baixa per al partit d'aquest dissabte al camp de l'Atlètic de Madrid i Jordi Alba ha rebut l'alta mèdica. Aquest divendres s'ha jugat l'Atlètic de Bilbao 1, a la vez 0. El jugador de l'Atlètic Club, Iñaki Williams, s'ha convertit en el que més partits consecutius ha disputat a la Lliga. N'ha encadenat 203. El tècnic de l'Espanyol, Vicente Moreno, diu que el primer que han de fer per poder guanyar diumenge al Madrid és creure-s'ho i també fer un partit pràcticament perfecte. Unes 25.000 persones podran anar al RCD Stadium. Marc Márquez ha estat el més ràpid a les dues sessions d'entrenaments lliures de MotoGP del Gran Premi de les Amèriques i a la Lliga Femenina d'Handbol, jugat aquest divendres, Sant Quirze 28, Costa del Sol, Màlaga 40.
Fins aquí les notícies. Meteo Mauri.
Meteo Mauri ens porta aquesta setmana un dels monstres de les xarxes socials Meteo, l'Àlex Van der Land. Visitarem la Pedrera amb un dels vins o caves de les 12 DOs catalanes, reciclem plàstic i en traiem roba, a més de menjar bonito.
Meteo Mauri, cada dijous a partir de les 8 del vespre a catradio.cat, amb el patrocini del programa Pirineus de Catalunya i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Seguim a la finestra indiscreta.
Sempre que vinc aquí.
Estimat Guillem, t'has de donar una mala notícia.
Ja, ja, quina pena.
Perquè alguns, els 68, eren vius, no tu. Però jo sí.
Jo d'esperit, perquè...
I me'n recordo encara del bombasso que fessi aquesta cançó l'any 68, Eloís, un hit memorable, com Love is Love o Redman.
Molta gent es pensa que és del Tino Casal, però no.
Que va, que va. Barry Ryan, de Leeds, que ha mort als 72 anys. No pot ser més anglès, aquesta cançó.
És un tema molt James Bond de Sean Connery,
Curiós, curiós, però és veritat. En fi, un cantant que durant un temps va ser la bomba, però es va retirar i es va dedicar a ser fotògraf de moda, li va anar molt bé, no va tornar a cantar pràcticament mai més, i com que ningú hi pensa i ningú ho ha dit, i res de res, doncs, tu sí que estàs informat,
Sí, però aquest no té en compte que havia mort, pobre. Ho he vist ara fa poquet. Dius.
Doncs, amigues i amics, és que s'acaba de morir. S'acaba de morir. Que ho sapigueu. I a la segona part de la finestra, quan no tingueu una altra música així com per decorar, el posarem. My son will shine. Every night I'm back. Hem tornat. La segona part del programa acaba de començar. A punt d'arribar els gatets. Però abans farem el concurs de la finestra indiscreta. Identificar una pel·lícula a través de la seva banda sonora i les pistes que donem. I teniu 7 dies per donar-nos el títol i intentar guanyar el triple premi del programa. Aquesta cosa anacrònica que encara existeix es diu llibre, CD i DVD. I la setmana passada vam proposar això.
La única forma de acceder a la información es conocer la contraseña de estos 5 discos. Cada uno con 26 letras. Son 12 millones de posibilidades.
Els concursants hauran encertat o no, però tots han fet menció al horrible doblatge fagofes. Que
no sabia si sentia a Audrey Tatú o a Marion Cotillard ja, quan la doblen. Que, en fi.
És una mania aquesta de doblar els accents.
Sí,
que no,
sí,
no,
sí, mira. La pista que vaig donar era Mona Lisa, de Nat King Cole. És una cançó de Nat King Cole. No va néixer en aquesta pel·lícula, sinó en un misteri d'Alan Ladd, per fer referència no a la Mona Lisa, sinó a Da Vinci, l'autor de la Gioconda. Aquesta era la pista, i la pregunta deia: quina és la relació d'aquesta pel·lícula amb Juliette Gréco i Jean-Luc Godard? I sí, amigues i amics, hi ha hagut respostes de tota mena. Diu un, per exemple, respecte a Godard, al principi del Codi Da Vinci hi ha unes corredisses pel Louvre que amb molta bona fe es poden veure com una cloqueta d'ull a una famosa escena de banda part de Godard, on els protagonistes travessen el museu corrents i, de fet, passen per davant del mateix quadre, el jurament dels Horacis, de Louis David, en un enquadrament molt similar.
Ostres, encara me'n recordo quan estudia el jurament dels Horacis, està al costat del rei de la Medusa i la llibertat
sí,
en el
David és molt ben vist, molt ben vist. Respecte a Juliette Gréco, va protagonitzar una sèrie de televisió titulada Belfegor, o El fantasma del Louvre, en la que hi ha una intriga de misteri policíac amb assassinats dins del museu. Alguns han dit la nova versió de Belfegor perquè sortia Juliette Gréco un moment. Però no t'ho perdis, jo no comptava que a El Código Da Vinci surt en una ràdio Juliette Gréco cantant la javanesa. I clar, també ho he hagut de donar per bo. Sí, sí. De manera que en realitat la resposta correcta era al Louvre. Plegat, que m'he divertit molt, tenim 26 encertants i toca una altra vegada, igual que abans el...
De l'1 al 26.
Ah, va, vinga, de l'1 al 26. Va,
va. Doncs el 17.
El 17, senyores i senyors, es diu... Mariló Andrés és la guanyadora. Felicitats. I la Sílvia Andrés, Mariló Andrés... Ai, per cert...
Mariló Andrés.
Sí, clar. Sílvia Andrés, Mariló Andrés.
Ah! No són parentes, eh?
Hi ha un enxufe que és la teva germana, la teva mare, no sé què. No, no,
no. No conec aquesta persona.
Doncs rebràs el teu DVD, CD i llibre. Ja ho sabeu. Ara l'Alfons proposarà un concurs nou. Si voleu concursar, intentar guanyar el premi i divertir-vos a nosaltres, ens heu de donar la resposta a facebook.com/finestraindiscreta, @finestracr o finestra@catradio.cat.
Està xupada, tan xupada, que les pistes són minimalistes, ja que sempre dieu que embolico la troca.
Tremoleu.
Doncs, més fàcil impossible.
Jamás pensé que conocería un buen hombre que me mirase como tú.
No sabes si soy un buen hombre.
¿Está usted loco?
No. Solo estoy marcando mi territorio.
Tenemos 5 asesinatos más. ¿Qué hay acerca de la luna llena?
Ostres, 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 quants lligams amb moltes coses!
Jo no dic res.
Lligams amb moltes coses? Mira, la pista és tan simple com... Vaja, vaja, així que el Joker i Catwoman, eh?
I ja està.
I ja està.
Pista, pregunta suplementària per tenir un punt més. La pregunta és això, no?
La pregunta és, parlant d'animals, perquè tenem aquí a Catwoman, per què estarem rodejat d'ells d'aquí una setmana?
Amigues i amics, aquesta vegada...
És molt fàcil, ho reconec jo.
És molt fàcil, molt fàcil, molt fàcil, molt fàcil, molt fàcil. I teniu fins a divendres de la setmana que ve per enviar-nos a facebook.com/finestraindiscreta o finestra@catradio.cat o @finestracr el nom d'aquesta pel·lícula. I aquesta és la banda sonora. Ja heu tingut temps de convocar el vostre aparell màgic que identifica músiques...
per que cert, no... gran banda sonora, he de dir, sí, també.
I que no heu de fer servir!
La finestra indiscreta.
La ley del mar dice que hay que proteger la vida, que no hay que dejar un náufrago a la deriva. Y eso es lo que nosotros hacemos.
A la finestra aquesta setmana, una pesca estel·lar molt mediterrània.
Aquí a Lesbos.
I a la xarxa, Òscar Camps potenciat per Anna Castillo i Marcel Barrena, la monja Benedicta Imperson, la fortuna de xerrar amb Amenábar, James Bond, Toni Vall, Mario Camus i el timbaler del Bruc.
La finestra indiscreta.
¿Hasta cuándo vais a seguir?
Cuando no seamos necesarios, pero vamos.
Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Què faria una finestra sense finestrers i finestreres, ni un audiovisual sense els 35 magnífics de la banda sonora? What's new, pussycat?
Rebre la gateta emprenyadora, que no para de miolar pel fons del programa.
Has dit gateta
emprenyadora? Sí, Andrés.
Vols que expliquem què va passar dilluns?
No,
Andrés. I veurem qui va ser el gatet o la gateta emprenyadora?
No, Andrés, perdó, Andrés.
Coses internes. Va,
vinga,
comencem
notícies.
Amb el que podríem dir que és la notícia de la setmana. Aviso que la collita és justeta. Àlex, Brad Pitt i George Clooney tornaran a fer una pel·li junts. El Bromance continua.
Una pel·li que s'ha quedat Apple, això és Apple, notícia Apple, sí, de darrera hora. I
cash, vaja, cash.
Doncs... O sigui, no serà una pel·li de cine.
Sí, 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 no sé per què, ah, la Scorsese serà amb cine.
Val, bueno,
però ja, però bueno, veurem.
No, i qui va primer en el repartiment?
Ocean's Eleven anava abans George Clooney.
No s'ha fixat que ara el Brad Pitt fa marca, fa la publicitat d'un cafè. Que
ah, sí,
competència
sí, sí,
sí. del George Clooney. Per tant, aquí hi ha una competència
que torni a posar Jimmy Dickinson de 90 anys, d'acord, molt bé, però ja que estava la guerra de los 11, doncs pues va, que tingui. Que torni, mira, que torni.
Torna. Ara, a veure si li dono una petita alegria a l'Àlex, Alan Menken farà 4 temes musicals nous per al remake de La Sireneta.
Com remake?
Sí. Versió Carniosos.
Carniosos, però que ara...
Però què passa? O sigui...
No li ha agradat la notícia.
No, és que, jo quan et dic que aquesta li agradarà, bàsicament és que aquesta el xinxarà.
A veure.
Fet aquella cara de no m'ho puc creure.
De totes les cançons Disney, cada vegada més horripilants que va fer l'Alan Menken, les de La Sirenita, encara...
Bajo del mar, tu.
Tenien un
punt... Ja no tenim el Tito Puente. O sigui,
tenien un puntet, home.
Una que em fa gràcia, però no sé ben bé per què.
Prat.
Serà el nou Super Mario Bros.
Mario Bros.
Sí, sí, sí. John Leguizamo ha fet broma, no dient, home, dels clàssics de culte s'han de fer remakes. Encara recordo quan el meu pare em va portar una Super Mario Bros. Pobre home.
Mitiquíssima.
L'Àlex, per si no ho havíeu vist, tampoc li agrada.
Quina son, per favor.
I ara, una d'aquelles coses que són mones, per la xarxa circula un vídeo de l'actor Daniel Craig agraint a tot l'equip tècnic de la saga de James Bond el seu treball. Diu textualment que ha estat un dels honors de la seva vida. Jo us he de dir que a mi aquest senyor sempre m'ha agradat, tot i que els films de Bond no.
Jo, després de veure-la amb l'Smoking Rosa, l'enviaria directament a fer el remake de Priscila, Reina del Desierto. No? Sí. What's new, pussycat?
Doncs mira, anem a l'Smoking Rosa.
Sí, perquè com he trobat a faltar l'Alfons, que és el gatet, li he preparat una notícia que sé que li agradarà molt, i és que dimarts va ser la prèvia de James Bond a Londres, i Alfons, qui hi va anar?
Bé, la teva amiga Anna de Armas, ara que ja no està amb Ben Affleck, no?
I saps amb qui està ara?
Amb qui?
Amb el fundador i propietari de Tinder.
Oh! Mira, això no val. El propietari de Tinder no pot lligar...
Com ho busques? Sobre nosaltres, a l'app, no? La informació, els crèdits a l'app.
Sí,
com,
sí.
Com el trobes?
Mare de Déu! Bé, doncs, moltes gràcies per les notícies. I ara jo us donaré dues notícies centenàries, perquè és el centenari aquesta setmana de...
Hemos avanzado mucho, señor Quaterman.
Salimos de aquí y estamos aproximadamente aquí.
Y hemos invertido 7 días.
Hemos de dirigirnos al poblado de los Caluanas que está aquí.
¿Usted opina que soy un estorbo?
Hasta hoy no, pero lo bueno no ha llegado aún, señora Curtis.
Cuando llegue nos divertiremos todos, estoy segura.
Les danses batussis de les mines del rei Salomón.
La que la van posar l'altre dia, si la pel·li del 85 ja era racista, no vull ni pensar com era la del 50.
Molt més divertida, sí que t'ho garanteixo, segur, això, sí, per segur, descomptat. Eh? O sigui que, sí, el 30 de setembre del 21 a Glasgow, escocesa de mena, va néixer Deborah Kerr, d'aquí hem de recordar tantes pel·lícules boníssimes, un Oscar honorífic perquè era candidat eterna sense guanyar mai el premi, i clar, amb Michael Powell, Narciso Negro, Quo Vadis, El prisionero de Zenda,
La noche de la iguana.
I Suspense, genial absolutament. Amigues i amics, centenari de Deborah Kerr i d'aquesta pel·lícula... La gran família, diu la música. Seleccionem el pare de la família, que va néixer el 3 d'octubre del 21 a Barcelona i també és centenari.
Demasiados trabajos, demasiados hijos.
¿Pero qué culpa tengo yo?
Hombre, alguna tendrá. Vamos, me parece a mí.
Sí, claro, tiene razón, don Pedro. La verdad es que toda esa tropa me desborda. Tendrá usted que buscarse otro aparejador.
No, si yo no quiero otro aparejador, le quiero a usted. Pero también quiero los planos, sobre todo el de la fachada.
La fachada la tendrá. Palabra de padre.
L'home que feia mitja entre representació i representació d'una obra de teatre. L'home que va aconseguir que no es fessin dues representacions diàries tots els dies de la setmana en els teatres d'Espanya, cosa que encara no li han agraït prou les companyies teatrals. L'home que va protagonitzar Muerte d'un ciclista, La fierecilla domada, La vida en un bloc, Distrito Quinto, El baile, Una muchachita de Valladolid i La gran família, Alberto Closas.
No et perdis la samba Finestrera.
Amigues i amics, acabo de descobrir que Marilyn era 5 anys més jove que Alberto Closas i que Deborah Kerr, perquè Marilyn ara tindria 95 anys. Va morir en 36, imagineu-vos, no? Hi ha un oient que va descobrir aquelles imatges de la pel·lícula inacabada que va fer poc abans de morir, de la que la van acomiadar en el seu moment, i que era un remake d'un clàssic que es deia Mi esposa favorita. I que va acabar sent, més endavant, apunta-t'ho bé, eh? Apártate, cariño. Era la mateixa pel·lícula. I llavors, en lloc de Marilyn, van posar a Doris Day, que ja té collons. I en lloc de Dean Martin, el del barret aquest tan sensacional, van posar James Garner, que, bueno, està una mica bé. Encara està una mica bé. I, amic, si a tu t'agrada sobretot La jungla de asfalto, Me siento rejuvenecer, Niebla en el alma i Vidas rebeldes, et demano, sisplau, que afegeixis Bus Stop. Seguim en companyia del senyor d'Eloís i a punt d'arribar al convent. I si arribem al convent és a Benedetta. I si és a Benedetta, he de saber si us agrada Benedetta o què. Perquè a mi
una miqueta
jo
mitges,
la vaig veure
no?
A mitges, perquè em va donar un atac de diverticulitis enmig de la projecció al Festival de Canes i no...
Doncs segurament et vas perdre la millor part.
Sí. És una mica que també a mitges. Ja la primera part de la pel·lícula sembla que li costa acabar de trobar què vol ser. Sí que la segona part, amb la inclusió del tema de la peste bubònica, no?, i de com la paranoia també es va infiltrant en aquest poble tan tancat, és més interessant. Però sí que és veritat que no és el millor Verhoeven.
No, el millor Verhoeven no, és Verhoeven menor, diria, però almenys a la part final es deixa anar i és el festival que més o menys esperem. Al principi està molt contingut,
sí,
però bé, tot i així, escolta, un Verhoeven menor... Val.
Bé, està bé. Sí. Ella està increïble.
Monges, blasfèmies, provocació... Jo us recomano una pel·lícula de Paul Verhoeven que poca gent recorda, que es deia El quarto hombre, que en fi, encara posa els pèls de punta el que hi havia en aquella pel·lícula, i una del Ken Russell amb Vanessa Redgrave, aquesta actriu de la que ja ningú se'n recorda, sí, que es deia The Devils, i que anava de canya marinera en els convents, no? Mm. Però bueno, aquí per sort hi ha la Virginia Efira, a més a més.
Que per mi és una de les millors actrius actuals.
Sí, m'ha agradat molt sempre, i aquí està molt bé. I ja sortia ell amb un personatge que també molt relacionat amb la religió, recordeu?
Bé, bueno, li perdonarem a Dios Idiotas, eh?
Ah, bueno.
clar.
Sí, poc.
pobra. Quina impressió et va fer?
Bé, una senyora actriu, allò que imposa molt de presència física i que a més volia saber, és a dir, no ho sentireu a l'entrevista perquè ho he hagut de tallar, òbviament, no? Però ella et preguntava, tant a la pel·lícula, per què no t'ha agradat o tal, què es diu de la pel·lícula al teu país? Vull dir, una senyora que no era un pas per una pel·lícula més i ja està. No, és el seu projecte i preocupadíssima de saber i entendre, també.
Aquell dia, al Festival de Sant Sebastià, l'Alfons va conèixer, va veure, va tenir davant de la cara, va escoltar i va admirar Virginie Efira.
He visto a Jesús. Ha venido a mí. Soy su esposa, ¿no? Jesús me hizo esto.
¡Son estigmas!
Jesucristo ha elegido a nuestra hermana...
Santa Benedetta.
Benedetta, ¿me ve desesperado por creer en ese milagro?
Me parece que usted no lo admite.
Bueno, pues nos hace muchísima ilusión recibir hoy a Virginie Efira en San Sebastián, en Catalunya Radio, presentando Benedetta de Paul Verhoeven. Welcome, thank you very much.
Gracias.
Bueno, en esta entrevista me gustaría hablar un poco del carácter cíclico de la humanidad. Por ejemplo, hay una cosa que se repite siempre, ¿no? Y es que cuando llega la nueva película de Paul hay controversia, hay polémica, hay división de opiniones, pero con el tiempo siempre son piezas de culto y todo el mundo las aprecia. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no vamos directamente a ese punto?
Es una cuestión muy interesante.
Es una cuestión muy interesante.
No sé si has visto el documental sobre Showgirls.
No sé si has visto el documental sobre Showgirls y sobre la recepción crítica de Showgirls, You Don't Know Me. He creído que después de este pasaje muy particular de Showgirls, que ha pasado desde una... desde una cosa nada, que no vale nada, un filme de culto, ha pasado que es algo como que en Francia ves el cahier de cinema.
Moi-même j'étais étonnée que pour ce film-ci encore on passe par reparler du kitsch ou du machin, alors qu'on sait très bien que c'est dans son procédé, quoi.
Yo también estaba extrañada de que esta película pasara que por hablar del kitsch, etcétera.
Et donc moi je pensais vraiment que après Showgirls et tout ça, qu'il allait avoir un truc où les gens allaient moins passer par ces différentes étapes. Et j'espère que Benedetta ira jusqu'à la troisième étape du chef-d'œuvre dans quelques années.
Pensaba que tras Showgirls la gente pensaba que pasaba por diferentes etapas y espero también que Benedetta también pase por esas etapas.
Pero me parece muy interesante que mencione Showgirls porque yo creo que son dos historias que se parecen muchísimo. En realidad puede sonar un poco controvertido, ¿no? Comparar a una monja con una chica que hace striptease, pero su paso por la película, ¿no? Sus subidas y bajadas es bastante parecido.
Oui, c'est vrai. Et puis, mais dans ces curseurs.
Es verdad que en el curso de las historias lo que desconcierta, igual que es una película histórica, pero que no tiene tanta seriedad, digamos, ¿no? Que tiene partes muy divertidas que de repente te hacen reír o crean la mofa o la risa, ¿no?
Puis à la fois provoquer le rire et la mort. Je trouve ça passionnant.
Sí, no, este sentido del humor es muy de Paul, realmente, ¿no? Bueno, usted ya había trabajado con él antes. Quería saber si la forma de trabajar ha sido muy distinta entre las dos películas, ¿no? Cuando le propuso este nuevo papel, si fue muy distinto según la historia o si él tiene pues un estilo muy propio que se respeta en todo momento.
Mon expérience était différente parce que dans elle j'avais 8 ou 10 jours de travail.
Las experiencias son muy diferentes porque en él estuvieron 8 o 10 días de rodaje y a ella le gustaba mucho mirarle, ¿no? Cómo trabajaba, tenía más tiempo y bueno, el rol era muy diferente porque todos los papeles que hace Verhoeven son un poco diferentes, no son locos. En esta película, en cambio, es una relación muy fusional con Verhoeven y es impresionante. Lo que más le impresionó fue la confianza que depositaba Verhoeven en ella, ¿no? Ella no había hecho un papel parecido y él le decía, you know what you must do. ya tienes, sabes lo que tienes que hacer. Y bueno, ella lo interpretó como ella pensaba que lo tenía que hacer. Y bueno, ella lo hace en el acento holandés, ¿no? Es raro, pero está bien, ¿no? Creo que está bien. Y con los otros actores también tiene, él es un director que tiene mucha confianza en lo que les puedan dar y luego él rueda lo que él quiere. Si ellos tienen algo que aportar, él lo toma.
Mais si quelqu'un lui apporte quelque chose, il le prend. Très spécial d'avoir à la fois tout son film dessiné dans sa tête de manière aussi précise et de donner autant de liberté à l'acteur. Ça, je trouve ça vraiment dingue.
Le parece muy impresionante, muy, muy raro que tenga a la vez todo el film en su cabeza, que lo tenga tan claro, pero que a la vez tenga tanta confianza y de tanta libertad a los actores, ¿no? Le parece algo como muy especial.
Tratándose de un personaje real, pero tan lejano, ¿hay que construir de cero prácticamente o se puede trabajar un poco la documentación, saber cómo era realmente Benedetta?
Se ha documentado porque le ha interesado mucho la historia, pero Verhoeven no hace una búsqueda muy naturalista de la época. Quizás ella ha investigado más las partes del cuerpo, ¿no? Donde se encuentran con la modernidad de hoy en día. Más que el contar la época, se trata de contar qué tipo de historia es, ¿no? El hecho de elegirle a ella en específico también le parece muy curioso, porque Benedetta, bueno, ella tiene una solidez física, ¿no? Lo cual ya está mostrando que Verhoeven no estaba buscando una representación supernaturalista de la historia. El hecho de que tenga el pelo rubio no se coincide mucho con la época, ¿no? Tampoco, pero él busca más la resonancia que tiene la película con la actualidad, ¿no? Con el hoy en día, más que con la época en la que está rodada. Y también ella diría que el 90% del guión está basado en la obra de Judith Brown.
Sur le plan strictement narratif, je dirais que 90% se trouve dans le livre de Judith Brown. Après, évidemment, comprendre.
Luego también entender cómo era una mujer en esa época, cómo era la posibilidad de una homosexualidad que evidentemente era inexistente y no había lugar para que la hubiera. Es muy interesante informarse un poco de cómo era eso.
Precisamente por este carácter cíclico o esta visión actual, ¿no? que menciona en la película o que hemos hablado antes. Por ejemplo, ahora tenemos Dune, ¿no? Una gran película de ciencia ficción, coincidiendo con Benedetta, una película pues ambientada muchísimos años antes, donde incluso se menciona a Juana de Arco, que todavía era anterior, ¿no? Lo digo por este... necesidad de buscar siempre este elegido, entre comillas, que buscamos normalmente, pero que muchas veces también tiende después a convertirse en un falso profeta.
Déjà, Benedetta, elle s'est un peu élue elle-même toute seule, hein?
Benedetta ya se ha escogido a sí misma.
Oui, je crois.
Sí, creo que incluso si las fuerzas no son colectivas, necesitamos una fuerza que nos guíe, ¿no? En Benedetta, que ella ha crecido toda la vida creyendo que es la esposa de Dios y ahí están los milagros que sucede, le hace que ella no esté sola, ¿no? Que tenga un poder y que está relacionado con esa creencia. Y luego la alegoría con lo político, la posibilidad de dudar que tenemos todos, ella ya no los tiene, ella no duda. Y bueno, es buscar los poderes que te hagan sentir esa creencia máxima, ese poder.
Y ella devient quelqu'un qui ferme, qui cherche plus que le pouvoir et qui ne peut plus entendre la parole qui contredit.
Y lo que mencionabas del elegido, en la película está simbolizado por la pureza, ¿no? La pureza que siempre es algo bueno, pero que no siempre ocurre así, ¿no? Y en las películas de Verhoeven siempre es no.
Y en los films de Verhoeven, certainement pas.
Muchísimas gracias, Virginia Ferrand, por Benedetta, por estar aquí. Me ha hecho muchísima ilusión esta entrevista y que me hable de Paul también, que es un director que admiro muchísimo. O sea que, no, merci.
Merci beaucoup, merci.
Espero amb entusiasme el dia que el cinema espanyol s'atreveixi a fer una Benedetta amb la vida de Santa Teresa de Jesús. Amb aquesta llibertat que té també Cristi Puyo, ara em toca a mi, a la pel·lícula Malmkök. El director de la mort del senyor Lazarescu i de Sierra Nevada ha fet 3 hores i mitja d'adaptació d'un llibre d'un filòsof rus del segle XIX que es deia Vladimir Solovyov, es deia Guerra i Cristiandat, posant tots els debats mentals que ell tenia amb si mateix, totes les seves reflexions en boca de 5 personatges que es passen les 3 hores i mitja debatent qüestions morals, ètiques, sobre la violència, la guerra, la civilització, el món, la mort, tot plegat. I dius... És, no, us ho dic, és hipnòtica. Absolutament hipnòtica. Demana estar-hi, eh?
Clar, clar.
Però és hipnòtica i la van anar a rodar ni més ni menys que els castells i terres de Dràcula. Alfons, t'havia promès droga dura amb la Filmoteca, d'acord?
Ah, val. Vinga.
Escolta això.
L'any 1808, l'exèrcit de Napoleó havia ocupat Espanya. I no va passar gaire temps sense que els espanyols decidissin que no volien suportar més la presència dels invasors, com es demostrà el 2 de maig a Madrid. Veient-se amenaçats, els francesos necessitaven estar preparats per si el poble es rebel·lava, i els feia falta més pólvora. La van demanar a la ciutat de Manresa, on hi havia grans fàbriques. Però Manresa es negà a donar la pólvora perquè a tot Catalunya creixia l'odi contra els francesos.
En un poble... Narració d'Isidre Solà, text de Josep Maria Espinàs, música de Jota Casas Auger, conte de disc de 45 revolucions per minut de Odeon sobre el timbaler del Bruc. Mira, mira, mira.
Com aniria a trobar els francesos i els estovaria de valent. Ja ho crec, els declararia la guerra.
És boníssim, és boníssim. Doncs escolteu, a la Filmoteca, dimecres que ve, a 4:45, dia del cinema espanyol, sessió gratuïta, possibilitat de recuperar el títol mític de sobre la guerra de la independència que va fer Ignacio F. Iquino, que signava així, el 48, que es deia El tambor del Bruc.
Gravem el paper segellat.
Així veuran que volem ser lliures.
Gravem el seu paper.
A la plaça! Anem
volem
plaça.
Ser lliures! Bé, és una pel·lícula amb Anna Mariscal, Juan de Landa, Pepe Nieto, Maria Victoria Durà. No és això que sentiu, no. Evidentment. Parlen espanyol i mai a catalans. Tots són espanyols, però amb barretina. Això sí, queda clar. Us podeu morir de riure, però és un títol absolutament històric del cinema espanyol. Moment que aprofito per dir... Ha arribat Los Muertitos de Gorina.
Los Muertitos de Gorina.
No tiene importancia. Los chicos...
Lo olvidan todo por las películas, por jugar. Hoy ponían esa de Salomón y la reina de Saba, creo.
Habrá ido a otro sitio entonces.
¿Por qué?
No creo que sea apta.
Ah, claro.
He visto por casualidad la cartelera.
Són els diàlegs d'una pel·lícula de Bardem que es diu Nunca pasa nada, com A las 5 de la tarde, també de Bardem, Jandro, de Julio Coll, o Amanece en Puerta Oscura, de Forqué Raval. El guionista era Alfonso Sastre, que ha mort als 95 anys, autor de teatre antifranquista contra el teatre convencional, autor de La Cornada, Oficio de Tinieblas, La Mordaza, La Taverna Fantàstica, però va tenir també la seva trajectòria cinematogràfica. I aprofitem per recuperar alguns muertitos que s'havien quedat pel camí de l'altre dia, Willy Garson, no? El senyor de Sexo en Nueva York, no sé si el recordeu. La Prita Linda, cantant de rancheras mexicanas i actriu del Gallo Colorado, Enterrado Vivo, La Máscara Roja, Valerio Quintero i Valentín de la Sierra, Melvin Van Peebles,
sí, el mític
pare de Mario Van Peebles, Godfather del cinema black, sí, que, per cert, mai li van donar cap Oscar honorífic i tocava, no?
Sí, és que, sí. Bueno, és que tot el món Blaxploitation està com menys preuat i en canvi...
Sí, claro, però hombre, però no...
Totalment injust.
Sí, sí. També sortia... Bueno, es va fer d'actor a la minissèrie del Resplendor.
Sí.
Fins i tot.
I
jo
deia que el Mario Van Peebles el va interpretar en alguna pel·lícula.
Podria, el seu pare, no, sí. Diràs. Bé, un homenatge a Antonio Gasset, mort als 75 anys, pare, tiet i patriarca del món de la crítica cinematogràfica a través de l'audiovisual de Televisió Espanyola i, a més, actor de pel·lícules com Arrebat, Un, dos, tres, A l'escondite inglés, etcètera, etcètera. Ha mort Tommy Kirk, als 79 anys, estrella juvenil de la Disney, el nen de Fiel Amigo i l'únic supervivent que quedava de la família de los Robinsones de los Mares del Sur.
Clar, quin disgust que tindran els teus nets,
sí,
que
sí.
Se la saben de memòria.
El Listillo, un sàvio a les nubis o de Mickey Mouse Club. I, evidentment, ens vam quedar sense poder dir res del director de...
¿Vas a venir luego?
Todo se va a solucionar. No tienes que preocuparte por nada. Te dejo al chico. Ya no me hace caso. Te encuentras bien de verdad.
Puede que esté un poco cansada, gracias.
¿Qué le vamos a hacer a Zarías? Está vieja ya. Habrá que buscar un pollo nuevo.
Pero es la milana, señorito. La milana.
Que lo mismo da un pájaro que otro.
Me parece que la cosa está clarísima. Desde este momento el niño pasa a manos de quienes han de hacerse cargo de él.
¿Cómo? ¿Apareció la madre?
No.
¿Entonces quién reclama al niño?
En la pensión donde vivía no han querido abrirme. Ya estoy cansada. Si usted conociera una un poco barata.
Vente conmigo entonces. Yo también vivo solo. Mi casa no es que sea un palacio, pero allí podrás descansar, dormir, sola. Mi palabra de honor.
Pepe, el romano es mío. Ya no aguanto el horror de estos techos después de haber probado el sabor de su boca. Seré lo que él quiera que sea. Todo el pueblo contra mí, quemándome con sus dedos de lumbre, perseguida por las que dicen que son decentes. Y me pondré delante de todos la corona de espinas que tienen las que son queridas de algún hombre casado.
Yo sé lo que necesito.
Sí, pero no lo olvides. Si te dejan estado, aquí no pises.
Eso es lo que te dijo la abuela.
¡Golfa! ¡Maleducada! ¿Qué eres, una golfa? Así no se le habla a una madre.
Ni a una hija tampoco.
¿Sabéis que estáis obligado a sufrir por ser quien sois estas cargas? Con mi hacienda.
Pero con mi fama no. Al rey la hacienda y la vida se ha de dar. Pero el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios.
Tota una postguerra d'Espanya reflectida a les pel·lícules de Mario Camus, de les que hem fet un recull, algunes de molt famoses, La Colmena, Los Santos Inocentes, altres més conegudes per l'original teatral, La Leyenda de l'Alcalde de Zalamea, sí. Evidentment, La Casa de Bernard d'Alba, etc etc. Només vull recuperar un fragment d'una entrevista amb Mario Camus, que ha mort als 86 anys, on li mencionava jo dues pel·lícules, Jandro y la última gran película de Marisol, Los días del pasado. Y
pues me encuentro contigo, que eres un cinéfilo empedernido y que eres tan sabio de esas cosas y que siempre te gustó Los días del pasado. Recuerdo que
hombre, esto te lo iba a comentar.
Me dejaste casi sin habla, ¿no? Porque todo el mundo hablaba de todo y de repente fui a un...
Oye, que te acuerdes de eso, me deja absolutamente atónito.
Sí, me acuerdo, porque es una película que no la suelen mencionar demasiado. Es decir, yo he hecho muchas películas, muchas series, y todo el mundo me dice, ah, pues tu película, esto, lo otro. Los días del pasado es una película casi, como te diría yo, que de índole muy personal, muy particular, en un mundo que era el mío y tal. Y de repente que una persona, de repente, después de tanto tiempo, me diga, yo me acuerdo de Los días del pasado, me conmocionó mucho.
Pues me sorprende y me conmociona que me lo digas, porque la sigo amando poderosamente, y además es una película de la que me siento muy afín espiritualmente, es decir, el alma de la película y la belleza de las imágenes mentales de la película me acompañan, me iluminan.
Sí, es una película que yo considero que era un buen trabajo, ¿no?, que hicimos todos allí y tal. Pero bueno, no es frecuente que me recuerden por esa película, ¿no? Todo el mundo se refiere a cosas mucho más cercanas y mucho más directas y más... Y bueno, me hizo ilusión y siempre, no me olvidaré nunca, ¿no?, de este despacho que tenías allí al lado de la plaza Francesc Macià. No era allí al lado, tenías allí el, no el despacho, sino tenías la emisora allí.
Cataluña Radio.
Esto, y... Uh-huh. Y de repente dije, coño, este tío, pues está bien, ¿no? Se acuerda de aquella película. Bueno, son cosas para...
Déjame que te pida, de todas maneras, si recordar Ignacio Aldecoa, Julián Mateos, El Price, Barcelona, en la época de Jock Sánchez. Bueno, ya lo has dicho, ¿no? Pero estas cosas tienen un punto peligroso, porque ¿sí? La nostalgia, y más de aquella época... viene acompañada siempre de malos recuerdos, también de cosas que querríamos haber evitado. Y sin embargo, es inevitable que haya un momento de decir, me gustaría volver a mirarlo todo aquello, ¿no?
Caramba, necesitaríamos la noche entera, Alex, la noche entera, ¿no? Ignacio Aldecoa, ¿cómo no? Yo he tenido mucha fortuna en la carrera. No he tenido grandes altibajos, he hecho más o menos... unas cosas por encargo, otras cosas porque yo me propuse hacerlas, otras porque me vieron rodadas porque tenía un éxito, he hecho cosas diversas, no tengo mal concepto de mi trabajo, ¿no? Tengo un concepto en general bastante normal, ¿no? De lo que tengo como gran orgullo, ¿eh? En el sentido de que eso ya es pertenece a la suerte, ¿eh? Y bueno, y está relacionado con el mundo del trabajo, es que yo he conocido a mucha gente de la generación de escritores de los 50, a los que considero absolutamente insustituibles, ¿no? Ignacio Hortelano, Aldecoa, el primero de todos que fue Cela, Delibes, los he conocido a todos, incluso gente posterior como Luis Martín Santos, los he conocido, Saramago, que los he conocido en el trabajo y después en algún caso en el diario, en la intimidad de estar en una tertulia juntos o de comer, cenar, hablar, charlar y tal. Se me queda alguno, pero Jesús Fernández Santos, Carmina Martín Gaite, Ferlosio, toda esta gente yo les he conocido.
Ferlosio, quizá sí, hubieras debido hacer...
No lo he conocido demasiado.
Pues debiste hacer el Jarama.
No, lo iba a hacer Carlos, en aquel tiempo en que...
Saura.
Sí, en aquel tiempo en que yo era guionista. Yo era guionista con Carlos, porque yo estudié en la escuela, pero enseguida Carlos y yo pues empezamos a maquinar lo que después fue Los Golfos, que fue la primera película que hizo allá por el año 58, 59. Entonces Carlos quería hacer el Jarama, sí. Oh, complicado el Jarama, muy complicado. Pero estaba empeñado en hacer el Jarama, pero yo no trabajé en él. Carlos sí, me parece que trabajó con alguien, pero yo creo que fue anterior a cuando nos unimos él y yo, ¿no?
Mira, chaval, sin rodeos. Voy a hablar contigo como si hablara un hijo. Quiero formar una cuadra de jóvenes para lanzaros a base de bien. Buenos combates, dinero, peleas en el extranjero. Como es debido.
Es la maestra de Bárcena, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo se le ocurrió subir aquí precisamente hoy?
Aprovechamos el día. Los niños querían dar la clase al aire libre. ¿Por qué?
Por nada. Recoja a los niños y váyase. No se aleje tanto del pueblo.
De Twist per una finestra molt 60s.
Mira, em queia molt bé Mario Camus i m'ha fet gràcia recuperar aquell fragment d'entrevista perquè va ser molt sorprenent, perquè feia molt temps que havíem parlat i el tio se'n recordava fins i tot el nom de la plaça. Francesc Macià.
Del despatxet.
És que jo aquí despatxo tengo.
Sí.
L'estudi 6 és el despatx. Bé, doncs, ens queda Mediterrani, al fons.
Mediterrània, que és una de les grans apostes, no, del cinema català, que han fet una inversió i una submersió, també, en aquesta història real d'aquests socorristes que van anar de Badalona a Grècia, no, per donar un cop de mà i, doncs, bé, van patir tot tipus d'aventures, també els protagonistes d'aquesta pel·lícula, perquè el rodatge va ser complicat, com ara sentireu, ens ho explicant el Marcel Barrena, el seu director, i Anna Castillo.
Però jo no puc deixar de dir una cosa, si em permeteu. Sí. Ara que estem parlant tant de que només hi ha quatre pel·lícules catalanes rodades en català que puguin competir els Gaudí, ara que estem reclamant que la nova llei de cinematografia i de l'igual defensi les llengües i tal, aquesta pel·lícula catalana et diran, bé, però és que hi ha el Sergi López que diu quatre paraules en català, sí, de motu propi, i tu dius, però a veure, ja ho sé que el Dani Rovira no parla català, però fa un paper d'una persona casat amb una catalana que viu aquí, doncs ell no parla català, però els altres podrien parlar català. Òscar Camps i la seva filla, a la intimitat, a les escenes que estan sols, què han de parlar? Català, lògicament.
És un mal que tenim ara mateix.
Si surten els grecs parlant en grec i els subtitulen en català, si surten els que parlen anglès i els subtitulen, per què no poden sortir els catalans parlant català i subtitular? El problema és que els que han fet aquesta pel·lícula no volen que soni el català.
Correcte,
així, o sigui, de clar.
Valoren abans l'avantatge econòmic, no? Que el risc que podria suposar... Jo ho estava pensant tota la pel·lícula i és una cosa que com em fica, m'emprenya més o...
Jo no demano que tots els personatges de pel·lícula parlin català, els grecs, els anglesos, no sé què. No, que els catalans parlin català quan parlen entre ells.
Si tu tens una aposta naturalista de la pel·lícula, com tu dius, els altres personatges, doncs has de ser conseqüent, no?
De tota manera, per l'interès del tema, per el que importa la pel·lícula i per tot plegat, evidentment, gràcies per haver-la feta i escoltem el que veu parlar.
Òscar Camps, sois unos socorristes de Badalona? ¿Lleváis meses en Lesbos? ¿Nadie os ha contratado? ¿Nadie os paga por esto? ¿Hasta cuándo vais a seguir?
Cuando no seamos necesarios, nos vamos.
¿Cómo que te vas? ¿Cómo que te vas a Lesbos?
Hay que echar una mano a los socorristas griegos.
Mañana en el primer vuelo nos vamos.
No lo vamos.
Óscar, me lo prometiste, 2 días.
Pero yo cómo iba a saber que las cosas estaban así.
Avui és un plaer rebre el Marcel Barrena i l'Anna Castillo per parlar de Mediterrània al Festival de Sant Sebastià. Benvinguts a Catalunya Ràdio, a la Finestra Indiscreta. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
A vosaltres.
Per començar, sé que la cosa va ser complicada, és a dir, com a la vida real mateixa, com en aquestes situacions de la pel·lícula, va interferir el Covid, la logística i tal, però bé, d'això es tracta, no?, també, d'anar superant dificultats.
Sí, vaja, tota pel·li és un miracle, perquè cada fase d'una pel·li és un petit miracle, és el finançament, tot. El que passa és que jo aquesta no sé molt bé com qualificar-la, perquè rodar aquesta pel·li en plena pandèmia, en 2 països diferents, amb 6 idiomes diferents, amb 1.000 refugiats reals, amb el Dani...
Sí, crec que va anar bastant bé.
Amb el Dani amb càncer. O sigui, però jo crec que hi havia com una energia al voltant que ens protegia i que havia de fer que aquesta pel·li anés bé i que la poguéssim acabar. I això és de l'energia que va fer que poguéssim tenir aquestes actrius, aquests actors insuperables. I, no sé, jo, malgrat tot, 2 huracans, per exemple, em vaig sentir sempre protegit, sí, perquè tenia la sensació que això havia de sortir bé.
Vam tenir molta sort, vull dir, no vam tenir cap susto greu de Covid, mai va haver un problema greu en cap moment, vam tenir molta sort.
Tanta sort que un dia l'Anna, jo no sé si te'n recordes, estàvem en una de les barques de càmera i a tota velocitat al mig del mar, que a mi em semblava, això sí que era sense ficció, perquè veia una barqueta al fons i veia que el nostre conductor de la nostra barca anava tota castanya per el mar i dic, és impossible que xoquem al mig del mar, no, això no pot passar. Doncs ens vam xocar de ple amb la barca dels especialistes, que són aquests que són quasi militars, que salten pels aires, i literalment els vam veure saltar pels aires perquè la nostra barca va destrossar la barca dels especialistes i no, allà no va haver-hi un... En fi, vam veure els especialistes sortir disparats.
I ni una uña rota.
Res. Però saps allò de les pel·lis que mires a l'aigua i no surt ningú? I de cop van començar a sortir de l'aigua els especialistes, que afortunadament vam xocar amb la barca dels especialistes, perquè vam xocar amb la barca, no sé, de direcció, i jo no salto com ells. Però sí, que tot va anar bé.
Tot va bé.
Quina llàstima que això no estigui gravat, pels extras o el que sigui, és espectacular.
És que estàvem ocupats xocant, sí. Sobreviviendo, vaya.
Però malgrat tot això, una altra cosa que m'han dit és que tu deies, m'heu regalat l'estiu que no havia pogut tenir, no? Clar.
Va haver una cosa que va ser bastant especial. Per mi Grècia va ser especial per molts motius, però sortíem d'un confinament i poder estar 2 mesos i mig a Grècia, que és un país espectacular a nivell de qualitat de vida i de sin mascarilles, un poco ajenos de lo que estaba pasando, que després, quan vam arribar a Grècia, les coses van ficar fatal amb el Covid. Però vam tenir com un parell de mesos de respirar i de poder centrar-nos en explicar una història que és otra crisi. Llavors era com salir d'una per meter-nos en otra, però com a mínim sin l'anterior. Va haver una mica com d'oasis.
També l'Òscar i el Gerard, que la veritat, veient la pel·lícula, et sobta que són reals, perquè, clar, és una pel·lícula que parla de persones de veritat, no? I amb tots els seus matisos. No sempre, especialment el personatge de l'Eduard, és la persona més agradable del món, però això diu encara més de que hagi participat activament en aquesta pel·lícula, no?
Jo crec que hi ha una cosa que està molt bé a la pel·li, que és que el fet d'humanitzar a l'Òscar con sus claros o sus oscuros fa que l'espectador també reconegui més i empatitzi més amb el personatge.
Tu existeixes a la vida real?
Sí, l'Esther Camps existeix, és la filla de l'Òscar, també han tingut una relació, bueno, con sus más y sus menos, i l'Esther ha acabat sent cap de missions d'Open Arms i que és una tia molt guai.
I què t'ha dit de com l'has interpretat?
No, és que no l'han vist. A l'Òscar sí que va veure un muntatge. Jo, de fet, els actors tampoc han vist la pel·li del tot acabada. Els hi vaig ensenyar un muntatge perquè sabessin on estàvem. Perquè, dius, home, si has fet una castanya, doncs també parlem-ne, no? Però els hi vaig ensenyar, però no l'han vist acabada. I en l'Esther, en el Gerard, especialment, i a molta gent d'Open Arms, els hi vaig demanar que no la veiessin encara per veure-la a Donosti. Jo crec que seria un record per tota la vida veure-la aquí.
I amb reacció del públic, que sempre és molt més agraït de veure que una sala tu sol. No ho sé, a veure què pensa Esther, no ho sé.
A veure, emoció. Una de les coses que m'agrada, per exemple, del personatge de l'Òscar és aquesta cosa quasi de Capitán Ahab, de Moby Dick, no? De, una vez han salido del agua, que se espabilen, no? És a dir, tot el conflicte està centrat dins de l'aigua, un metre més enllà, sembla que s'acaba, no? És molt curiós.
És que al final la pel·li és aquesta. A mi quan em pregunten si és una pel·li política, li dic no. El polític és la solució a aquest projecte, aquest conflicte és polític, però la pel·li no va d'això. La pel·li és que al final és tan senzill, tan simple, però tan complex, que és que això són un grup de quatre socorristes que treuen la gent de l'aigua. Ja està. O sigui, la llei del mar diu que un nàufrag se l'ha de rescatar. Punt final. O sigui, si tots recordem pel·lis com Nàufrago, del Tom Hanks, o Relato un nàufrago del García Márquez, del llibre. Tu què vols amb aquell nàufrag? Que el rescatin. Tu vols que el nàufrag el rescatin. Ja està, no té volta de full, no? Doncs que el que està passant al Mediterrani són els nàufrags i que hi ha una gent bona que els està rescatant. La gent que estigui en contra de que rescatin a un nàufrag, no sé què és, en sèrio, o sigui, que s'ho facin mirar.
La vista de la revisió, la lectura que tu treguis d'aquest fet concret, de que hi ha gent que salva nàufrags, la lectura que tu saques d'ello, és tu movida política, és tu movida d'ideales, però la pel·li no parla d'això.
A un nàufrag se l'ha de treure l'aigua, punt final.
Curiosament, no? Venies de Duc, era una pel·lícula amb algunes coses similars, amb un altre context, no? També un pare, etc. Però el que et volia preguntar és, Anna Castillo és una persona, diguem, especialment sensibilitzada a l'hora de triar aquests projectes o ha sigut una casualitat?
A mi el que em passa és que com a espectadora m'interessa molt el cine social. Com a espectadora, eh? I ja no hablo ni de Dune ni de Mediterrani. M'interessa veure pel·lícules que parlen sobre realitats que no són meves com per aprendre i saber més coses, bàsicament perquè m'interessa. Llavors, quan jo leo un guion que parla de crisis, en aquest cas una crisi humanitària, o que parla del que pot fer una persona com és l'Òscar per ajudar en una crisi, a mi m'interessa. I m'agrada formar part d'això. I abans em deien, claro, ¿te haces actriz para hacer este tipo de cine? Tinc la sort de ser actriu per poder contribuir a que aquestes històries es vegin.
Marcel, 100 metres més Mont Petit, igual a Mediterrani?
Hòstia, aquesta no me l'esperava. No ho sé. És una mica el que deia l'Anna. De fer una pel·li, almenys amb la meva posició de direcció, de guió, que és la portes des de l'inici fins al final, és molt dolorós, és una feina molt solitària al començament, lluites contra molins tot el rato. A mi, per exemple, el cine que més m'agrada, el cine que jo m'he decidit que ho he dit a la meva vida, és el gran cine americà, és l'Spielberg, és Robert Zemeckis, és aquest cine el que jo a mi m'ha fet persona fins i tot. Però si jo m'he d'estar 5 anys lluitant per una història, que és el dia a dia, deixant-me la vida, espero o tinc la necessitat d'invertir aquests 5 anys en fer històries que puguin millorar coses, que em puguin a mi ensenyar coses i així de retruc jo també ensenyar-les als altres. M'he vist en Montpetit, en 100 metres i ara en Mediterrani. No ho sé, suposo que necessit... No ho sé. No sé si hi ha una lectura psicològica de la meva infància o no sé, o del meu moment d'ara en això, però és el que jo he sentit en aquell moment, que jo havia de contribuir al món, era posar el micro a una gent especial. I que veure que malgrat el túnel fosc pot haver-hi llum, i que estem en una època molt cínica d'odi, de xarxes i de lectures superfàcils, i que, hòstia, de cop i volta fer una pel·li de gent bona, de gent que s'estima. Jo amb els actors sempre els he explicat que aquesta història és una història d'amor, no del personatge d'Anna amb el fotògraf o de l'Òscar, no. No, és una història d'amor de gent que s'estima entre ells i que estima la humanitat, és una història d'humanitat. I de cop i volta és el que deia el Dani en un moment que l'he sentit, que deia que aquesta pel·li és superpunky, perquè avui en dia parlar d'humanitat i de no a l'odi i aquestes coses és com ser punky, ser un radical. No sé. M'he vist amb això i he tingut la necessitat d'explicar-ho.
Punkis de l'amor.
Addictos a l'amor, no? Aquella pel·lícula. Doncs, Marcel i Anna, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista, per Mediterrani, evidentment, i per la positivitat dels vostres missatges.
A tu, moltes gràcies.
Doncs com sortim del Mediterrani, ens anem on the beach, és a dir, Sitges on the beach. On the beach és el nom d'aquesta peça musical d'una pel·lícula de Virgil Thompson, que serà un dels dos protagonistes, l'altre és Aaron Copland, dels 35 magnífics de l'audiovisual, que començarà ara mateix. Bandes sonores, no totes molt conegudes, però meravelloses, com l'Heredera, per exemple. De manera que ens trobarem a la platja, O no aniràs?
Sí, aniré el que pugui, però no, no tant com altres.
Molta
anys.
Feina amb el serialitzado, seguríssim. Sí, no. Gràcies,
almenys
Guillem.
Almenys has après que va bé i ja estic content. Ja
et farem cas, et farem cas. Alfons.
Allà ens veurem.
Sílvia. Uri. A Sitges, mon amour, dues setmanes fantàstiques.